Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, continues a la Fórmula Estel. És temps de notícies, us parla Borja de Maria. Junts per Catalunya és la llista del PDeCAT que Puigdemont encapçalarà el 21 de desembre. Una llista que té vocació àmplia i transversal pel que es preveu que inclogui consellers cessats del PDeCAT que són a Bèlgica i a la presó. També podria haver-hi alcaldes, representants d'entitats municipalistes, algun dirigent del PDeCAT i personalitats externes a la formació. Un d'aquests fitxatges podria ser el president de l'ANC, Jordi Sánchez. I qui es perfila com a cap de llista de la CUP és Carles Riera. Sociòleg i militant d'Endavant Usant podria ser el cap de llista per Barcelona. La CUP diu que encara no hi ha res tancat. També us informem que el vaixell del Piolín marxarà del port de Barcelona aquest dijous. Els policies i guàrdies civils que s'hi allotgen seran traslladats a hotels. La mesura s'ha pres després de les nombroses queixes dels agents sobre la mala qualitat de vida. L'altre vaixell altercat al port de Barcelona es preveu que continuï allotjant a una part del contingent desplaçat a Catalunya pel 1 d'octubre. I avui és Dia Mundial de la Diabetis. El nombre de diabètics a Catalunya continua augmentant. Si el 1994 el 4,7% de la població tenia diabetis, ara la té al 8,1%. Això vol dir que vora 600.000 ciutadans de Catalunya són diabètics. Aquest any el lema és Diabetis i dona pel dret a un futur saludable. I passem a plana religiosa perquè el papa ha alertat de la incoherència de cristians que no viuen d'acord amb la seva fe i ha posat directament l'exemple de pastors que s'allunyen del poble i d'empresaris que no paguen salaris justos. Ha estat el mateix dia en què Francesc ha enviat un telegrama de condol a les poblacions de l'Iran i l'Iraq afectades pel fort terratrèmol de diumenge. Un butlletí on que hem començat amb aquesta notícia que Junts per Catalunya és la llista del PDeCAT que Puigdemont encapçalarà el 21 de desembre i també amb un altre nom propi, Carles Riera, possible cap de llista de la CUP. Fins aquí les notícies. Continua la Fórmula Estel ara amb l'espai Naturalment, Doctor Pros i Mercè Raga.
Ràdio Estel.
A partir del dilluns dia 6 a 2:15 del matí a Ràdio Estel, de dilluns a divendres tindràs una cita amb l'Albert Lesant a la Fórmula Lesant, un magazín ple d'entreteniment i bona ràdio. A partir del dilluns 6 de novembre, de dilluns a divendres a 2:15 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Estigues atent. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu. Despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Ràdio Estel.
Naturalment, Doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, Doctor Pros. Per una vida més natural.
Comencem l'espai naturalment aquí a la sintonia de Ràdio Estel, el programa del doctor Miquel Pros, metge naturista, per millorar, per tenir cura de la teva salut d'una forma més natural. Com podem guarir, com podem millorar, com podem tenir cura, com dèiem, de la teva salut, de la nostra salut, de la salut de tots. Doctor Miquel Pros, com estem?
Hola, Mercè, què tal?
Bé. Doncs molt bé, eh? I avui sí. Molt ben acompanyats. Avui
bueno,
realment
més o menys,
em sento, a veure com ho diria...
Sempre hi ha sorpreses aquí.
Sempre hi ha sorpreses a la secció del doctor Pros, aquest espai, naturalment, amb el doctor Miquel Pros, perquè d'alguna manera, avui em sento doctora. M'hagués agradat estudiar
però,
medicina,
però... Escolta, mica a mica, estàs aprenent molt, són molts
moltíssim,
anys aquí.
Moltíssim, perquè avui també contem amb l'ajuda aquí a la secció, a l'espai, naturalment, amb la doctora Mercè Oriol. Ella porta 30 anys bé en contacte.
35
en col·laboració amb el doctor Pros, sí, i 30 amb la consulta a Terrassa, no? Sí. Pròpia a Terrassa, perquè d'alguna manera aquests 35 que en col·laboració amb el doctor Miquel Pros, però després ens comentava doncs, això que es va independitzar, va formar la seva pròpia república a Terrassa, no?
I... Sí, avui que està...
Com comença avui?
Comencem forts, eh?
Sí.
Doncs... Ha estat una independència acordada i molt ben portada.
Molt ben pactada, no?
Molt ben pactada.
Però tot i així, continueu amb aquesta col·laboració, no? Amb aquestes col·laboracions quan el doctor Miquel
no,
Pros...
Això és fantàstic, Mercè, perquè, home, quan, per exemple, jo tinc un excés de feina, llavors, doncs, la truco... clar, és aquesta feina amb equip, no? Vull dir que a vegades tens un dubte i tu que escolta, Mercè, aviam, com ho plantejaries, això, no? I, per tant, és clar, perquè a vegades un ho pot veure com una competència, però en aquest cas jo sempre, a mi m'agrada una cosa que m'has dit, Mercè, moltes vegades, diu el doctor Pros, com ho fas anar? Ets molt generós, sí. I la veritat és que jo no hi he amagat mai res, no? Perquè a vegades jo recordo que quan vaig intentar fer medicina aquí a Barcelona i volia un metge, doncs em va dir que no, perquè jo vaig tindre que tocar el dos i vaig marxar a Alemanya a aprendre medicina natural perquè precisament a mi no m'obrien les portes. Jo ni tancat mai la porta a ningú. I ara, la veritat és que, esclar, amb la doctora Oriol, doncs, bueno, és un plaer, perquè fem història clínica, no? Vull dir que, davant de situacions complexes, doncs, nosaltres al migdia, quan acabem, o a la tarda, és a dir, després d'acabar les consultes, agafem les històries clíniques i fem el mateix que fèiem quan érem estudiants a l'Hospital Clínic de Barcelona, tu. Història clínica.
Sí. Avui volíem parlar dels dolors, en general, no? D'aquests petits símptomes que potser, doncs, molts oients que ens estiguin escoltant, doncs, potser els tenen aquests símptomes, petits símptomes, eh? Fem referència, però que poden desenvolupar patologies cròniques. Quins serien aquests petits símptomes, doctora Oriol?
A veure, jo sempre dic que nosaltres fem una medicina de capçalera ampliada. Que això és la definició de medicina natural, medicina integrativa i tot. És a dir, que després d'estudiar medicina i poder fer un planteig diagnòstic com qualsevol altre metge, nosaltres doncs, hem ampliat amb tècniques que afavoreixen els nostres pacients i que intentem medicar el mínim possible per no causar efectes secundaris. Llavors, clar, nosaltres donem molta importància a aquests petits símptomes, un cansament, un mal de cap, un vertigen, un mal d'esquena, unes cames pesades... És a dir, qualsevol...
Un mal de panxa.
És a dir, tots els petits símptomes... Dic petits símptomes perquè a nivell de medicina de capçalera que fem, diem, va, ho tapem amb algun medicament que ens permeti tirar, i després, com que un petit símptoma indica, el cos parla, indica un desequilibri, aquest desequilibri, si només el que fem és tapar-lo i no intentem esbrinar-ne la causa, és a dir, no fem un diagnòstic important de causa, després això pot anar derivant amb els anys amb més desequilibris, perquè el nostre cos, gràcies al nostre sistema nerviós, està absolutament tot interconnectat. És a dir, si falla una cosa, si el que sigui, si falla el digestiu, si falla qualsevol cosa que falli, si no ho intentem solucionar-ho i entendre de què va, pot acabar fent un efecte dominó, és a dir, fallant mica en mica, peça per peça. I això ho hem de tenir molt present a l'hora de que fem de dir tapem símptoma, perquè llavors el procés segueix endavant si només ho tapem.
Mira, ara aprofitant que estàs explicant això, Mercè, ahir, per exemple, sense anar més lluny, perquè sàpiguen els oients que jo sempre et porto per reforçar, perquè a vegades dius, per il·lustrar una miqueta el que estàs dient, una història clínica d'ahir. Estem parlant d'una noia que deu tindre, o té 27 anys, i per què arriba a la consulta? Per una anèmia. Perquè, què més? Perquè està cansada. ens porta uns anàlisis, té el ferro baix. Tota la vida arrossegant una anèmia, perquè ara tinc mal de coll, perquè ara tinc febre, però sempre apareix el gran cansament, un gran cansanci. Hi ha moments en què es veu obligada a fer llit fins i tot 2 i 3 dies. Va al metge capçalera, li diu mal de coll, es queda fònica, antibiòtics, corticoides, i això li passa de 3 a 4 cops l'any. Estrenyiment, pels peus i les mans freds, símptomes que nosaltres valorem molt, Mercè, no? Rampes en els peus, caiguda important de cabell. I ara, és que m'has fet recordar-me això de la... quan jo t'he dit això del mal de panxa, aquesta noia em diu, jo quan menjo sempre se m'infla la panxa. Clar, bueno, molt bé, vas al metge i llavors què et donarà el metge? Doncs un medicament per aquell símptoma. Però aquell símptoma resulta que és una conseqüència, probablement, de lo malament que menges, o bé, clar, amb tots aquests símptomes que acabo d'esmentar, aquesta noia ha estat hipermedicada. És a dir, de nena ha pres antibiòtics... bueno, mira, aquí ho estàs llegint tu. D'alci a sac. D'alci a sac, no? És a dir, això d'anar matant els símptomes, en el fons el que estem fent és bloquejant el cos, el que deia la doctora Oriol, el cos parla. Doncs, escolta, deixa'l expressar, deixa'l parlar, no? Uh-huh. Llavors, bueno, més endavant comencen a aparèixer mal de caps, migranyes, la mateixa persona, eh? Uh-huh. Ha anat al quiropràctic, ha anat cap aquí, ha anat cap allà, està igual. I llavors jo sempre pregunto, i preguntem, la doctora Oriol igual, una pregunta clau en la història clínica és quin és el seu punt dèbil? Que és el que et preguntaríem a tu, Mercè, si ens visitessis pel que fos, no? O sigui, pots vindre per això, per un cansament, un mal de cap, un insomni, el que vulguis, no? Però quin és aquell punt recurrent, aquell punt que està present, no? No dia rere dia, però tots tenim... El meu, per exemple, és evident, és a dir... no cal que el meu punt dèbil és el cabell. Em vaig quedar sense cabell a edat molt... ja de molt jove, segurament per l'esforç a la carrera, a la facultat. Però tots tenim un punt dèbil. Un pot ser l'estómac, l'altre pot ser el fetge, l'altre pot ser
el cap... Sí, que d'alguna manera, quan passem una temporada dolenta o així,
però,
no? Va
escolta,
cap allà,
i amb
no?
això acabo, perquè no em vull enrotllar, perquè vull sentir la doctora Oriol. Quan descobreixes que té aquest mal de panxa, i és un mal de panxa recurrent, resulta que té una intolerància a l'histamina. Bueno, ja hi som. Una intolerància a l'histamina vol dir que llavors ha de prendre aliments que no portin histamina. Però llavors tampoc res em quadra. Un dels aliments que... Jo li pregunto, què és el que menges, el que més bé et senta? El peix. Ostres, doncs el peix precisament porta concentracions importants d'histamina. Per tant, llavors entrem en allò de la... o sigui, la medicina natural que fa és no veu no veu malalties, veu pacients. És a dir, està molt bé, aquesta persona té una intolerància a l'histamina, però, en canvi, hi ha aliments que una altra persona no toleraria perquè té la mateixa situació, però, en canvi, ella doncs ho tolera. Què vull dir amb això? Que s'ha de fer una medicina absolutament individualitzada, que és el que fem nosaltres. O sigui, realment, jo no sé, Mercè, el que opines, però la medicina... És a dir, és tremendament complicada. És molt complicada. I el que passa és que, esclar, nosaltres tenim una experiència que quan veus el pacient quan entra, més o menys ja saps el que té.
Més de 35 anys d'experiència a la consulta del doctor Miquel Bros. No,
35 i 40, eh?
35 i 40.
Ell 40, ell més que jo, eh? És una mica més gran.
93-212-1504, 93-212-1504 és el número de la consulta del doctor Miquel Bros. Continuem parlant, ara que parlàvem d'aquest taló d'Aquil·les, no?, d'aquest punt dèbil que doncs mencionava el doctor Miquel Bros, doctora Oriol, d'alguna manera per què succeeix això, no? Vostè comentava a l'inici d'aquest espai naturalment que el sistema nerviós que té la persona humana connecta, no? Ens fa connectar amb tots els òrgans, però d'alguna manera, per què és això? Per què ens succeeix això? Quan tenim una mala temporada, passem una època de cansament, tot influeix o va a un mateix punt?
Sí, això normalment acostuma a passar. De tota manera, ara veient aquesta història que acabes de plantejar, Miquel, nosaltres donem moltíssima importància sempre. És a dir, seguim un mínim protocol. El sistema digestiu per nosaltres és molt important perquè és allà on absorbim els nutrients. Clar, una persona, per exemple, doncs, que ha tingut molta medicació, que ha patit moltes dolències al llarg de la vida, lo normal és que aquest sistema digestiu estigui en un procés inflamatori, crònic, i la flora intestinal, que cada dia li anem donant més importància, normalment està molt alterada. És a dir, els microorganismes que ens ajuden a fer la digestió quan una persona s'ha medicat molt, o fins i tot amb el tipus de vida i el tipus de menjar que ingerim, aquesta flora intestinal es converteix en... És a dir, es reprodueixen els microbis que no ens ajuden, que se n'hi diuen patògens. Clar, això fa que a nivell digestiu tinguem un augment d'absorció de substàncies que no ens convenen. Amb la qual cosa, realment, per això dic que el primer que fem és revisar el sistema digestiu, perquè quan absorbim substàncies que no ens convenen per aquesta situació de flora intestinal alterada i d'inflamació a nivell de budell, tot això passa a reg sanguini i tot això activa el sistema immunitari. I ara ja estan... que se'ns torna moltes vegades en contra nostra. És a dir, que ara ja hi ha molts estudis que diuen que fins i tot totes aquestes patologies que ens consideren autoimmunes, que avui dia estan tan... n'hi ha tantes, poden tenir el seu origen en aquesta alteració de la flora intestinal i aquest síndrome inflamatori intestinal que ens produeix una mala absorció. És a dir, que per una banda, potser els nutrients que ens convenen no s'acaben d'absorbir, com per exemple aquesta noia amb el tema del ferro, quan hi ha una anèmia, jo sempre el primer que vaig a mirar és com està el sistema digestiu. És a dir, si hi ha una bona absorció digestiva, és el primer que s'ha de fer, perquè si donem ferro directament i resulta que tenim una mala absorció digestiva, per què serveix donar ferro? Això és el primer punt. Per tant, el sistema... I a més, hi ha tota aquesta mala absorció de substàncies que ens resulten patògenes, llavors reactivem el nostre sistema immunitari i hi ha moltíssima patologia autoimmune, avui dia moltíssima. Per exemple, les artritis són una patologia autoimmune, les malalties de Crohn, totes aquestes patologies, moltes malalties hormonals que es consideren autoimmunes, és a dir, que és la pròpia immunitat que se'n gira en contra. Fins i tot aquest augment de les intoleràncies, moltes vegades pensem que probablement té aquest origen autoimmune. I clar, aquí la base està que el budell estigui net, polit, amb una flora intestinal correcta.
Doctora Oriol, començar amb l'espai naturalment parlant d'aquests petits símptomes, com nosaltres podem deduir que tenim una mala absorció d'aquests aliments?
Home, normalment...
Bueno, mira, això mateix que deies, el cansament. És a dir, ja m'ho sé d'entrada. Clar, una mala absorció d'aquests aliments porta, doncs, un cansament crònic. Vull dir que, claro, vull dir que aquest cansament crònic... Clar, el tema, nosaltres, des del punt de vista de la medicina natural, és un dels aspectes prioritaris. És a dir, sanejar aquest espai, que és l'aparato digestiu, però drenant prèviament, perquè aquí lo important és que, clar, quan els nostres col·legues, jo penso que no, avui, en general, no miren gens prim, és a dir, medicina, aquí estem hipermedicats, deia abans, els nanos estan fumigats, literalment, fumigats de medicació química, i això té conseqüències. I jo crec que una de les conseqüències, el que rep més de pressa, probablement és l'aparato digestiu, doctor Oriol. És així? I llavors, esclar, s'ha de sanejar aquest espai. I com se pot sanejar? Doncs, bueno, mira, clar, per què té tant èxit, per exemple, quan nosaltres parlem de l'avena, que aquí jo els he marejat amb la civada, no? Perquè la civada precisament té un efecte antialèrgic. És a dir, no té histamina, no fa reaccions al·lèrgiques, al contrari, que és com una espècie de no sé, menjar civada és calmar tot i predisposar el cos, no?, a una autoregeneració de totes les mucoses internes. Però això és una de les coses que jo contemplo sempre. Bueno, i tu també ho fas igual.
Sí, és que normalment l'inici de qualsevol tractament, vingui pel que vingui el pacient, gairebé sempre comencem amb un bon drenatge. No només el fet d'incorporar avena, per exemple, a l'alimentació, sinó el que té un gran efecte fulminant és la monodieta d'avena, que donem moltes vegades un dia a la setmana, perquè és un drenatge, és una neteja, i només amb això, només aplicant això d'entrada, hi ha milloren alguns símptomes i llavors ja ens en queden menys, és a dir, anem avançant. Llavors ja podem començar doncs, a treballar amb altres tècniques, però sovint, i amb la, a veure, amb la societat d'accés que vivim avui, evidentment, si ens anéssim a treballar a d'altres països,
això no
estem,
ajuda,
aquí,
no?
Estem aquí en una societat occidental que en general la majoria de patologies venen per accés. Això és la clau també una mica dels tractaments. Llavors el primer que hem de fer és una neteja, un drenatge. És com si tu te'n vas a viure a un pis, clar, si poses els mobles abans de netejar, serà difícil després fer neteja. Llavors nosaltres primer fem neteja, drenem, i després posem la medicació oportuna, que pot ser una medicació homeopàtica, una acupuntura, un ozono, o, en el cas necessari, una medicació química, perquè, bé, jo sempre ho dic, jo no he renegat de la medicina que he après a la universitat, ni molt menys, l'aplico quan toca. És a dir, si ens ve un pacient amb una pneumonia, ràpidament, o ens ve un pacient doncs, amb una patologia greu, és evident que donarem un antibiòtic nosaltres mateixos o el derivarem amb un company si és que s'ha de diagnosticar. Això també s'ha de dir, perquè si no es pensen que nosaltres som bitxorreros, no, som metges universitaris com qualsevol altre metge. I a partir d'aquí hem ampliat les nostres eines.
Que reivindiquis, no?
Home, clar, és que si no al final es pensen que no sé què som i no, jo soc metge, bàsicament. I no m'agrada gens doncs, algun company que en algun cas ha deixat un nen a 40 de febre al segle XXI amb possibles perills o riscos. Vull dir que això ha de quedar clar que...
Avui estem aquí a l'Espai Naturalment amb la doctora Mercè Oriol, l'estem escoltant també amb el doctor Miquel Pros, mig amaturista, però d'alguna manera això que estava comentant, aquest nen amb 40 de febre, després se li aplica l'antibiòtic, i quines poden ser les conseqüències? Com la medicina natural pot ajudar, no?, a fer front a aquest antibiòtic? De quina manera podríem ajudar amb un nen? I estem parlant també, podríem parlar d'una persona adulta, eh?
Evidentment. Home, després de cada tractament necessari, s'ha de tornar a pujar defenses, s'ha de regenerar la flora intestinal sempre que hi ha un antibiòtic o una medicació química, cal fer una cura a nivell digestiu, que cada cas té la seva. Després hi ha molts medicaments, per exemple, els oligolaments, l'homeopatia, en aquest cas, va molt bé per pujar les defenses, perquè el problema dels nens, si fos un antibiòtic l'any, no hi hauria cap problema. El problema dels nens que ens venen a visitar és que cada 15 dies estan recaient. Aquest és el greu problema. Llavors, això no pot ser que un nen cada 15 dies estigui malalt, gasta poca salut. Aquí és on tenim nosaltres molta entrada. I quan tenim un nen amb les defenses recuperades, la flora intestinal recuperada, que he de dir que la flora intestinal genera defenses, perquè això no ho sap molta gent. O sigui, la flora intestinal sana genera immunoglobulines. És a dir, que la flora intestinal són defenses. El nostre budell genera defenses quan està sa. Quan no està sa, no en genera. Bueno, ara
m'ho contrari, amb
això de la flora intestinal.
Quan no està sa, és el que passa, que llavors es pot rebel·lar contra tu, no?
Ah, perdó, ja he agafat el fil. He agafat el fil. Doncs quan tenim el nen que està més bé de defenses, després hi ha molts productes homeopàtics que ajuden, o altres sistemes com balnearis respiratoris, que ens ajuden a que el nen no es posi tan malalt. Primer l'hem de tenir una mica bé de defenses, i després tenim sistemes per actuar de seguida que un nen té mucositats, perquè aquestes mucositats no s'acabin infectant, però primer l'hem de tenir una mica pujadet, perquè és que si no ho enganxen...
Escolta, Mercè, un segon, perquè ara em ve al cap una cosa genial, tu, perquè aquests dies, bueno, ja saps, i tu t'has trobat amb gent que els has fet una prescripció homeopatia i els pares diuen, ah, no, jo no li donaré.
Ah, sí?
Sí, i tant. I a mi m'ha passat, ahir exactament. I és curiós perquè amb un membre de la família que també anti-homeopatia, perquè no hi creuen, clar, si es fa una campanya de difamació i perquè realment és així, que l'homeopatia no serveix per res, bueno, jo no m'immuto tampoc. Perquè jo considero les coses funcionen o no funcionen. O sigui, tu tens un dolor. Mira, jo ahir mateix vaig tindre com una espècie, no sé, una punxada aquí a l'esquena, un dolor. Segurament em vaig atabalar perquè em va entrar a la consulta un nano que era un marrecto que m'ho va regirar tot.
Un cul inquiet.
Un cul de malseure. M'ho va regirar tot i m'ha quedat un dent a tu. I, bueno, tu, això s'acaba amb un dolor a l'esquena. Li dic a la Chiara, una metgessa que tenim allà, que ara posa'm una ventosa a aquest punt. Bueno, em poso una ventosa, tu...
Va desaparèixer.
Però a l'instant, a l'instant, no? No, aquestes coses passen. Però, bueno, dic això perquè en aquesta família hi havia un problema d'insomni i allò que deies, d'aquest nerviosisme, aquests neguits, que la gent que no dorm... Jo li vaig donar unes pastilles. Doctor, no em doni homeopatia. No, no, jo dic que aquest és un medicament, que una cosa que ve d'Alemanya, precisament. I s'ho van portar, jo no li vaig... o sigui, perquè, clar, estava alemany, no en tenien res. I llavors, allò que al cap d'un mes et tornen, diu, escolti, doctor, fantàstic, allò que m'ha donat, fantàstic. Jo vaig callar, no he dit mai res, no? I s'estava prenent un medicament homeopàtic. Ara, un altre dirà, això és efecte placebo. No, no, perdoni. Les coses funcionen o no funcionen. Quan posem una ventosa i traiem un mal de cap, quan posem una ventosa i traiem un vertigen, quan posem una ventosa escarificada i resolem un problema que fa anys i panys que ningú ho resol, per tant, allò funciona. Quan aquestes coses funcionen 300.000 vegades, 1 milió de vegades, 3 milions de vegades, això és ciència. Quan tu dones homeopatia en els nens que són la cosa més agraïda del món, que no saben que els estàs donant homeopatia i els hi treus, els hi baixes una febre, els hi resol mal de panxa, els hi resols, bueno, qualsevol cosa, l'homeopatia funciona. Ara que vingui aquí algú i que em digui que no funciona. Bueno, és que és de bufetada, no?
Home, jo sempre dic, a veure, que una el millor aval científic que tenim és que utilitzem moltes tècniques que han perdurat en el temps. Clar, què passa amb les modes? El tractament hormonal substitutiu. Fa 20 anys totes les senyores menopàusiques estaven en tractament hormonal substitutiu, teòricament comprovat científicament, segurament pagat pels laboratoris, perdó. Però en 20 anys la cosa s'ha acabat, quan van veure que començaven a aparèixer algunes neoplàsies ginecològiques. Per tant, l'homeopatia quants anys té? 350, Hahnemann, 400, l'acupuntura, 5.000. A veure, a mi que em vingui algú i que em digui que la gent s'ha doncs, deixat tractar amb aquestes tècniques durant 300 anys, durant 5.000 anys, que aquí a Espanya, a l'època franquista, sembla ser que van tancar l'Hospital Homeopàtic de Madrid i el de Barcelona, que jo, bueno, molta gent no sap que van existir, torna a renéixer. Clar, una moda no reneix. El tractament hormonal substitutiu, per dir una cosa, que és recent i que més o menys tothom sap, no tornarà a reneixer. No tornaran a posar-lo al mercat perquè provocava...
S'haurà carregat molta gent.
Clar, l'homeopatia la tanquen, la metrallen i torna a renéixer. Clar, el temps, per mi, el temps és el millor aval científic, crec que.
Ens queden pocs minuts per acabar l'espai naturalment.
Quina llàstima, no? Doncs tan interessant, sí, perquè ja veus quan la doctora s'embela, s'embala, no?
Escolteu, però... no, està bé, doctor, perquè d'alguna manera també anem coneixent tot l'equip que forma part d'aquesta consulta del doctor Miquel Pros. Nosaltres recordem el telèfon abans de marxar, 93-212-1504, 93-212-1504, que quedi clar, 93-212-1504. Recomanem això, trucada prèvia, si voleu passar consulta.
Haig de dir, Mercè, que la doctora cobreix l'àrea del Vallès...
El Vallès Occidental.
Occidental, no?
O sigui, tota la zona de Terrassa.
Això és important perquè a vegades, clar, tu, per exemple, indiques un tractament amb un nen que t'ha arribat a tu, però potser resulta que és el Vallès Occidental, no? I doncs, escolta, mira, a Terrassa tenim, hi ha la doctora Oriol, i llavors... Clar, això és aquesta feina en equip és fantàstica.
És una
perquè,
comunitat,
llavors, jo li envio amb ella, o nosaltres, no? Li enviem amb ella fa la seva feina, i llavors, esclar, a tu t'agrada tornar a veure aquell pacient i dius, bueno, mira, quan la doctora Oriol li doni l'alta, o d'aquí 3 mesos, d'aquí 6 mesos, torni. Llavors, i això la gent ho agraeixen molt. Ho agraeixen perquè, clar, hi ha una doctora Oriol que s'ocupa i es preocupa i es resol, hi ha un altre metge que també el controla, i d'aquesta forma són aquells pacients que t'arriben més o menys això, doncs, aixafats, fets realment un nyap, però que mica en mica i amb el pas dels anys estan molt millor 10, 15, 20 anys més tard que 15 anys quan et van visitar per primera vegada. Per què? Perquè els hem ensenyat a fer una cosa que és bàsica en el concepte filosòfic nostre, que és la prevenció.
Quin important és la prevenció, eh?
Bueno, mira...
És molt important, eh?
Doctora, un minut per acabar.
Sí. Bueno, ara que ha tret el tema prevenció, jo diria que el tractament ha de ser molt individualitzat per un motiu, perquè quan a mi em diuen prevenció de què, jo no crec en les pautes i els protocols, perquè el que li va bé amb un no li va bé a l'altre. Clar, quan parlem de prevenció, també hem d'atendre molt bé una cosa que tant la medicina homeopàtica com la medicina natural i l'homeopatia tenen, i l'acupuntura tenen molt ben estudiat, i és que a cada constitució li convé una cosa diferent. Per tant, allò de dir, mira, la veïna pren això i, bueno, fantàstic, no. perquè potser la veïna té una constitució i tu en tens una altra, i a un li va bé menjar la fruita abans de dinar i a l'altre li va bé menjar-la després de sopar. Amb això també s'ha de... I jugar, vull dir, som, penso, vaja, tant el doctor Pros com jo som grans coneixedors de cada constitució, perquè a tothom li convenen coses diferents. I això és el que a vegades ens fa...
I Mercè, una cosa per acabar, i permeta'm, tu que estàs obsessionada amb el tema de l'aigua, no?
Ai, l'aigua.
Tu ets... O sigui,
bec molta aigua,
hi ha, qui és una col o una...
Un enciam.
O un enciam.
Doctor, però ja sóc un enciam.
Jo sóc un cereal. Si jo necessito menjar aigua, per tant, és clar, és el que dèiem, s'ha d'individualitzar.
Totes les... perdó, un incís amb l'aigua. Totes les constitucions que tenen metabolisme lent i drenen malament, els hi va molt malament prendre molta aigua, perquè no la poden eliminar.
Doctora Mercè Oriol, doctor Miquel Pros, moltíssimes gràcies. A reveure.
A reveure.